Penedès Gama Extra, el magazín d'estiu a Ràdio Vilafranca.
Els dilluns no s'entendrien sense la visita de l'Unai Estevez, que cada setmana doncs, ens porta la seva secció castellera, l'Escaleta, on fem el repàs del cap de setmana i també les prèvies de les diades que vindran. Venim d'uns dies de descans per al que fa a les colles vilafranquines, tant els xicots com els castellers de Vilafranca, però atenció perquè ara s'han d'ajustar el cinturó, el calendari s'apreta i les diades doncs, també, perquè déu-n'hi-do aquest mes d'agost o la segona quinzena de mes d'agost que ens espera. Molt bon dia, Unai, què tal?
Bon dia, què tal?
Dèiem que ara el calendari s'ajusta, venen grans diades i això també és sinònim de grans castells per totes les formacions castelleres. Fem una mica de prèvia, com sempre, tot i que hem dit que sí. Els castellers de Vilafranca i els xicots doncs, venen d'unes merescudíssimes vacances. Però hem tingut altres diades, com per exemple el Firagost a la ciutat
sí.
de Valls,
sí, sí.
O per exemple ahir també vam tenir doncs, més castells.
A Llorenç del Penedès vam tenir una diada principal del cap de setmana, no? Perquè això ha estat un cap de setmana on 5 actuacions en tot el país hi han hagut. Ha estat molt poc, hem pogut presenciar a Llorenç del Penedès, a Cubelles va haver-hi castells, també va haver-hi a Castelldefels i després a Catalunya Nord també va veure castells entre pocs més que hem pogut presenciar. Venim d'un Firagost on s'ha millorat Sant Joan, eren tots els mateixos registres, afegint la pila de 8 de la Vella i els castells que van quedar carregats es van descarregar. Per tant, un Firagost que millora el Sant Joan a Valls i que ja les colles de Valls ja estan amb la gama extra al cap. I ara venen uns 15 dies, o aquesta segona quinzena d'agost, que hi ha colles que actuen més que assagen. És molt curiós, eh? O fan la mateixa quantitat d'actuacions que d'assajos, perquè hi ha actuacions que són en dia festiu, com pot ser en dia festiu, però entre setmana, que pot ser el dia 15 a la Bisbal, aquest divendres, o el dia 19 a Tarragona, que és dimarts, però és Sant Magí, és el dia de la Festa Major.
Uh-huh. Ara ho comentarem, repassem com va anar tot aquest Firagost, una diada en format de vespre, de nit, no? Tot i que va anar molt àgil.
Molt àgil aquest any, sí, sí, pels castells grans va ser molt àgil. I les joves i la vella també van fer molt bon ritme, peus desmuntats cap, castells tots descarregats. La dinàmica que hem agafat amb les neus i Firagost, esperem que es mantingui aquest agost, perquè ho agrairem.
Quins castells vam poder veure? Per exemple, el més destacat podria ser aquest 7 de 9
sí.
De sí, la Vella de Valls, que per Sant Joan doncs, va quedar un regust agredolç. No
sí, sí, es va carregar perquè la canalla estava fora i va quedar encarregat, però aquest Firagost el van poder descarregar. Comencem amb la Vella, si et sembla.
Vinga, som-hi.
L'estratègia canvia respecte a Sant Joan. Obren amb el 5 de 9, obren amb grama extra directament, que el descarreguen, molt bé, bastant bé. L'any passat van desmuntar-lo per Firagost abans de descarregar-lo. Per tant, 5 de 9 descarregat, segon de l'any, un gama extra marca de la casa de la Vella, i just després va anar pel 7 de 9, que és el primer descarregat del seu historial, i el primer descarregat per una colla que no siguin els castellers de Vilafranca, que és la colla que l'havia fet fins al moment, que va ser a Tots Sants 2012 i Sant Fèlix 2023, i aquest any ha estat el torn de la colla Vella, una colla que no havia fet cap 7 de 8 el mes de maig, 7 de 8 el va fer Lleida i no l'ha parat de sovintejar fins ara que han pogut descarregar el 7 de 9.
Uh-huh. També vam tenir, no?
Espera't, que van seguir amb el 3 de 9 en folre, perdona'm, uh-huh. I van acabar el Pilar de 8, que és el segon de l'any, que ens van sorprendre a Vilallonga del Camp descarregant-lo quan no estava gens anunciat i van tornar a fer el Pilar de 8. Per tant, 3 games extras en una actuació rodona amb el 3 de 9 en folre, que jo crec que té bastant futur també per pujar-lo un pis més.
La jove és que també va sortir de la plaça molt satisfeta.
Molt,
no?
Sí, sí.
En aquest cas va obrir, si no recordo malament, amb el 3 o...
Sí, el 3 a 9, el 3 a 9. La jove Sabais, que venia molt contenta d'aquí, de Martyrs Street, que havia fet el 3 a 9 amb folre, el doblet de 9, i havia acabat amb un pilar de 8. I, bueno, el que va fer va ser fer el doblet de 9, però entremig dels dos castells de 9 bàsics, el 3 a 9 i el 4 a 9 amb folre, van fer el 2 a 9 amb folre Manilles, que era el segon de l'any, i que ja han descarregat. Pensem que era un castell que feia 8 anys que no feien, i que ja porten 2 aquesta temporada a Sant Joan, i Firagost. I el Pilar de 8, un altre més, que ja avorreix veure Pilars de 8 de les joves. Ja són 11 descarregats consecutius, des que van agafar aquesta ratxa pràcticament insultant de les joves, perquè ja no té gràcia veure Pilars de 8 tal i com més ha complicat aquest Pilar de 8. Sí que es va complicar, aquest de Firagós. Va ser molt complicat i paties, però veies que la tranquil·litat dels castellers, la cara dels castellers i castelleres de les joves, que tenen una confiança extrema amb aquest castell. Per tant, pila de 8 descarregat de les joves, que ja veurem quin futur de pare. No sé si ficar-lo en un castell de nou bàsic, a fer una agulla o...
Veurem,
un pilar de 7 net, un pilar de 9 és complicat perquè per la massa social.
Abans es parlava d'aquest pilar de 7 net, que també seria inèdit, abans que un pilar de 9, amb folre, manilles i puntals.
Jo parlaria, en el cas de les joves, abans d'un pilar de 7 net que d'un pilar de 9. Però és que això s'ha especulat molt.
Sí, sí, això s'especula totalment.
I estem fent castells ficció, que mola, però parlem de l'actualitat i parlem de que aquest Sant Fèlix per les joves pot ser molt important, perquè buscaran segurament voler descarregar el 3 a 10, i els castells nets els estan treballant molt intensament.
Ho anirem seguint aquest cap de setmana, concretament ahir a Llorenç del Penedès, també festa grossa, perquè vam tenir una actuació amb quines colles i quins castells.
Nens del Vendrell, joves a Valls i joves a Tarragona. Nens del Vendrell, que era una diada molt important i que el 4 a 9 no crec que fos un objectiu, però podria haver arribat a entrar en cartera perquè hi havia rumors, roteixo rumors, no cap confirmació tècnica. Van obrir amb el 7 de 8, mateixa estratègia que a Vilanova, Perdoneu. Van fer el 7 de 8 a primera ronda, després van voler atacar el 5 de 8, però el van desmuntar a la segona ronda, i a tercera ronda, just després del desmuntat, el van descarregar, van acabar amb el 3 de 8. Així que prou bé, un castell de 8 bàsic. S'acaba aquí el tram pels vendrellencs, i fins a inicis de setembre no hi tornen, però clar, tenen un segon tram de temporada molt bo per poder atacar els castells de nou. Després les joves a Valls, que bueno, després a Firagós es va baixar el ritme, lògicament no pots arrossegar tanta gent a Llorenç del Penedès, no pots arrossegar tant nivell de castells, portes un desgast gran, és
com
normal.
Com a estabilitat d'agost, molta gent marxa de vacances...
I ara et ve la Bisbal, vull dir, hi ha diades... Quan organitzes el mes, hi ha diades que tenen una importància, però que no pots permetre't fer castells grans. Si estiguessis totes les diades, les 8 que tens al mes d'agost, fent gama extra... No arribaries a Sant Fèlix, que no tindries castells en condicions òptimes. Per tant, 2 a 8 en folre, 3 a 9, un altre 3 a 9, que ja no sé quants consecutius porten, 4 a 8 i pilar de 7 en folre. I la jove de Tarragona, igual, però van fer el 4 a 8 amb un pilar al mig, van fer 2 a 8 en folre, 3 a 9 en folre, 4 a 8 amb l'agulla, pilar de 7 en folre. Valoració molt positiva, no hi vaig ser present, no sé quin ritme va tenir la diada ni quant temps va durar, però veient els resultats i veient els vídeos, molt bé. Sí que el 5 de 8 dels nens del Vendrell es va haver de desmuntar, però si aquest desmuntat t'ha de servir per descarregar-lo, feia 7 anys que no el feien, 8 anys que no el feien, i en una setmana ja han fet 2.
Déu-n'hi-do.
Està bé. Deixa'm comentar que el dissabte al vespre van actuar els aficionats de Llorenç.
És veritat. Una diada o una actuació, no sé si dir-li diada, però una actuació, si més no, molt esperada, també,
sí,
per als aficionats
sí,
que són...
Tant els aficionats de Llorenç com els aficionats que no som de Llorenç i ens agraden a veure-ho. La nit de la Cindriada, no? Amb els aficionats, gent de Llorenç que fa castells a altres bandes o que li agraden els castells i una vegada l'any es posa la camisa, van veure el 4 a 6 amb l'agulla, el 3 a 6 per sota, un 5 de 6 i una torre de 6 després d'un intent desmuntat. Un nivell bastant bo per ser una colla d'aficionats. Hi ha moltes colles de 6.
I és molt xulo sí. De veure, a més, perquè...
És curiós.
S'acaba amb síndries.
Sí, és xulíssim, Però que és una diada que fàcilment podria ser una colla consolidadíssima de 6, Una colla a ple dret podria fer aquesta actuació fàcil. Vull dir, poc se'n parla.
Totalment. I ara anem a comentar totes les prèvies d'aquest cap de setmana i també de les propers dies, perquè dèiem que el calendari ve farcit de grans actuacions.
Sí.
Una setmana que doncs, viatjarem cap a Gràcia, cap a la Bisbal del Penedès i cap a un mes, Unai.
Mira, parlo de les colles de Vilafranca, que totes dues tenen doblet. En aquest cap de setmana de 3 dies, amb el dia 15... Sí. Totes dues actuen divendres i diumenge.
Divendres, que aquest any, doncs, és 15 d'agost,
Festiu.
És festiu, per tant, tenim aquests 3 dies de festa.
Sí. Castellers de Vilafranca actuen el divendres 15 a les 6 de la tarda a la Bisbal, acompanyats pels ous de la Bisbal, les joves de Valls i la colla vella dels xiquets de Valls. I diumenge 17 a les 11 del matí, atenció a l'horari, pel que tinc entès és a les 11 del matí, a la Festa Major de la Vila de Gràcia, allà a Barcelona, amb Castellers de la Vila de Gràcia i Xiquets de Reus. I els xicots actuen el divendres 15 a 3:45 de la tarda a la Festa Major de Castelldefels, que és una diada destacada per ells, algun any hem arribat a veure Castell de 8, amb la jove de Sitges i els castellers de Castelldefels. I el diumenge 17 a les 6 de la tarda a Roda de Barà, amb un cartell bastant atractiu, amb les joves de Baix i els nois de la Torre.
Què n'esperem d'aquestes actuacions? Sensacions també dels darrers dies que ens puguin donar...
Clar, al venir de vacances les dues colles, jo no puc dir quines intencions té cada colla perquè just avui, per exemple, els Verds tornen a assajar.
Exacte.
Fan els tres assajos setmanals que seran intensos, molt intensos. Però clar, també és la porta d'entrada, no, a aquesta dinàmica de la Bisbal, l'Arbós, Catllà, Sant Fèlix, Vigília, Sant Ramon, aquest any també està Gràcia, com alguns anys. No sé, a la Bisbal hi ha hagut molts anys que hem vist Manilles, hi ha hagut anys com que hem vist el 9 de 8 també, per rodar-lo, hem vist Piles de 8. La Bisbal és una diada que gamma en pots treure, no? Però, per exemple, els castells premium costa més de veure. No sabria què dir-te, però que hem vist castells amb l'agulla, Piles de 8, hem vist 2 de 9, hem vist 9 de 8, castells compostos, hem vist de tot, dels castells de Vilafranca allà, i estic convençut que la gamma extra pot arribar, però crec que en tinc zero dubtes, i més ara que és a la tarda i que és molt més agradable la temperatura. Gràcies, una incògnita, però, per exemple, hi ha hagut anys que hem arribat a veure el 3 de 8 aixecat per sota. Ja.
És un castell ja,
sí.
Podríem dir, arraconat, no? I que no, pràcticament no es veu.
No, ni el 3 de 7 per sota s'arriba a veure amb... És que jo crec que hi ha un fenomen els últims anys que els castells per sota s'han perdut perquè tampoc t'obren les portes a altres estructures, no? Sí que hi ha aquest encant no històric, romàntic del tres per sota, però és a prioritzar les hores d'assaig, no? Igual que els tresos amb agulla, eh? El 3 a 8 amb l'agulla i el 3 a 9 amb l'agulla, parlo en general, globalitzant el món casteller, són castells que s'estan perdent en registres. 3 a 8 amb l'agulla... L'any passat no es va veure, pràcticament. O sigui, és complicat veure tresos amb agulla també actualment. I es parla més del tres per sota perquè és més exagerat, però el tres amb l'agulla s'està perdent, també. Esperem que això canviï, I també jo crec que amb les taules de puntuacions aquestes que s'estan parlant, jo crec que això en parlarem.
Que sovint es posa sobre la taula per davant.
Sí, jo crec que això també farà revaloritzar molts castells, que s'agrupin. Jo crec que això també pot anar bé. Ja veurem si arriba a bon port, això. Si vols, passo als xicots,
Aviam.
Els xicots el dia 15 a 3 quarts de 6, acompanyats dels castellers de Castelldefels, que és la seva festa major, i no m'estranyaria que busquessin el castell de 8. I la jove de Sitges, que torna de vacances, només tindrà un assaig previ. Serà una diada més tranquil·la, més a les portes de Sant Bartomeu, que és la seva festa major. Xicots, venen de màrtirs, venen eufòrics.
També d'uns dies de vacances?
Sí, han fet vacances després de màrtirs... Aviam, hi ha hagut anys que ens han fet el primer castell de 8 a Castelldefels. El segon, no sé si arribarà. Ho comentarem el dilluns que ve, perquè jo crec que pot haver bons registres. I si no hi ha bons registres, qualsevol castell que facin ens donarà bastantes pistes al que tenen preparat per la següent setmana. Roda de Barà, prèvia Festa Major i Festa Major. O sigui que tindrem pistes. Roda de Barà és el diumenge, amb les joves a baix i nois a la torre. Una actuació que...
Diumenge...
A les 6. Diumenge i 7.
A les 6 de la tarda.
Sí. Un cartell molt, molt atractiu. Jo no recordo grans diades a Roda de Barà últimament i jo crec que nois a la torre, una colla que està molt bé de nivell, una colla que s'està plantejant seriament el 4 a 8 aquest any i que l'any passat ja va carregar la torre de 7, que el 7 de 7... El roden cada vegada que van a la seva pròpia plaça, les joves a baix. No cal que diguem res després del que hem parlat de Firagost. I els xicots de Vilafranca, que un any més fan castells a 8 i no és tard, vull dir que és bastant d'hora per la temporada, que el poden consolidar. Crec que com a festa major, Roda de Barà està fent un bon cartell suficientment atractiu com per consolidar-se com a diada castellera. I mira que està en una zona molt correcta, entre el Vendrell, Torre d'Embarra i al mig.
Sí.
Jo crec que a Roda de Barà li interessa tenir castells bons allà.
Totes aquestes diades són en horari de tarda, excepte Gràcia, que serà a les 11 del matí.
Sí, però a les 11. Si té bon ritme, no acabarà a les 3 de la tarda amb el sol cremant i amb desgast. Vull dir
no, perquè les temperatures no han de baixar, I
per això mateix, tu en saps això.
Aquesta setmana la calor, atenció, perquè sí que pot ser notícia, i en especial el cap de setmana, tot i que són actuacions de tarda, excepte Gràcia... Veurem, perquè la Bisbal era una de les actuacions, no?, que sempre s'ha posat...
Ja.
Sempre que s'han fet estudis sobre calor... No?
Sempre la Bisbal, l'exemple. No és el carrer del doctor Robert, és la caldera del doctor Robert, ja ho deien, sí. Però deixa'm comentar que els castells a les 11 del matí no són tan mala opció. Jo he fet castells a les 11 del matí... I
és suportable encara,
I és... No, però és més agredit, perquè no acaba... No, o sigui, no et pilla tota la diada al 100% del sol directe. potser que fas mitja horeta de sol directe, fas una horeta amb sol directe. Mm-hmm. Però quan comences a les 12 ja comences amb el sol directe i ja fins que no acabi la diada no pares. A no ser que sigui un Sant Frecs que acaba a les 5 de la tarda, 6:15. Mm-hmm. Deixem destacar ja per acabar, quan tenim poc temps, suposo.
Tenim sí, vale. 7-8 minuts.
Vale. A Sant Roc, a Tarragona, divendres a les 8:15. Sant Pere i Sant Pau podrien plantejar algo superior al que hem fet. Si no, s'ho guardaríem per Sant Magí. Estem parlant,
Sant
evidentment...
Sant Magí seria la setmana següent.
El 19, el dimarts 19. Però és evident que si han de fer alguna cosa més, ha de ser el 5-8, Sant Pere i Sant Pau, i se'l plantegen seriament. No sé si per Sant Roc o per Sant Magí, però jo crec que un dels dos ha d'arribar. També tenim la Canonja amb la Jove de Tarragona i Xiquets del Serrallo diumenge a les 7 de la tarda. Jo crec que els Xiquets del Serrallo s'ho plantegen com just la prèvia de Sant Magí. Hi ha hagut anys que han arribat a intentar la Torre de Set. No crec que sigui aquest any així. Si passa, millor. Però jo crec que això serà una prèvia per veure què tenen preparat la Jove Tarragona i el Serrallo per Sant Magí. No sé, estic mirant aquí el que tinc preparat. No hi ha més prèvia al cap de setmana gran. Sempre hi ha les diades típiques, a pobles més petits, a colles més petitones. Però és que si ho expliquéssim tot seria molt complicat.
No acabaríem.
Perquè la secció seria de 3 hores.
Exactament. Unai, tenim uns minutets encara. Repassem les places, és a dir, les places i horaris a veure, no?, d'on són totes aquestes
accions. Del que queda d'agost.
Exacte. Vale. A veure, aquesta setmana molt intensa, hem dit la Bisbal, hem dit Gràcia, hem dit altres actuacions, per exemple, Castelldefels o Roda de Barà.
Sí.
Però la setmana següent ja tenim la Diada de Sant Magí.
Dimarts a la plaça de les Cols a Tarragona, a les 12 del migdia. Puntualitat britànica, dels tarragonins, sempre. Vull dir, si arribeu a les 12 de la plaça, ja estarà el primer castell alçat, pràcticament. Hi ha hagut anys que engegaves la tele i el castell estava carregat.
Sí,
perquè a Tarragona són molt puntuals i el ritme és... Perquè, clar, han de canviar de posició.
És una plaça complicada, en el sentit que hi ha moltes colles, no?, i han d'anar fent canvis.
Clar, és una plaça on actuen a la boca del carrer Major i van marxant de la seva posició per deixar actuar l'altra colla.
És una logística complicada.
Sí, és complicada. I mai ha sigut eterna en els últims anys.
Funciona bé, eh?
Sí, va molt bé. També perquè són molt puntuals a Tarragona els castells. El ritme que tenen les coses tarragonines és brutal. I crec que és una idea suficientment atractiva com per convidar la gent a anar-hi, perquè allà a les escales de la catedral també l'estampa és bonica. Després ve el dia 23, és dissabte. Tenim dia de... 23, no, és?
Sí, dissabte 23 d'agost.
El que ja és el dia... Bueno, la diada aquesta de Mercant Vermell, en una plaça petitona, a més no poder, amb Castellers de Vilafranca, la Jove de Tarragona i la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que el dia següent també s'obran les cares a l'Arbós, afegint els minyons a l'Arbós.
L'Arbós que serà el dia...
El dia 24,
24
cap a la una, un cop acabin els versots dels Diables.
Hi havia anys que... S'havien ajuntat molt a Sant Fèlix, aquestes actuacions, fins al punt que eren no sé quants dies seguits, 6 o 7 dies seguits d'actuacions castelleres.
El dia abans de vigília, a vegades era...
28, exactament.
Tenim sort que aquest any és més separat, crec que poden fer un assaig encara a les colles a dilluns, o sigui que està bé. Per tant, tenim el Catllà a l'Arbós, la vegada de l'Arbós, diumenge, també, el diumenge 24, també tenim Igualada, Sant Bartomeu a Igualada, en aquest cas amb les Joves de Valls, colla que vindrà Sant Fèlix, els Xiquets de Reus i Moixigangués Igualada, la Festa Major Igualada, on els Moixigangués també van a màxim sempre i els Xiquets de Reus estan molt bé aquest any.
Tenim Sitges, no, també, dia de Sant Bartomeu?
Sitges, en aquest cas, com que dins del dia del patró no hi cap una dia castellera perquè està ple d'actes, va el 31, va el diumenge següent.
Ah, el dia de Sant Ramon.
El dia de Sant Ramon, al 6 de la tarda, 7 de la tarda, a la plaça de l'Ajuntament de Sitges tindrem... l'actuació de Sant Bartomeu, l'exhibició castellera de Sant Bartomeu de Sitges amb la Jove de Sitges, els Minyons de Terrassa, segur que hi assisteixen també, i la tercera colla, com que no m'he apuntat fins a tan tard, no sabria què dir-te, però bueno, la setmana que ve m'ho apunto, m'ho preparo i t'ho dic.
Molt bé, Unai, moltes gràcies. Encara ens queden res, 2-3 minutets, però ja hem fet ja...
Si comentem el 29-30-31, la gent de Vilafranca ja ho sap, per tant no cal comentar-ho.
Bueno, Viveu Vigília, 30 Sant Fèlix, 31 Sant Ramon, i el dia 1, la diada de la Festa Major dels Petits. Haurem d'estar pendents també del sorteig d'actuació de les colles castelleres,
Que podrà
seguir per Penedès Televisió.
És important i és curiós, també, perquè des de fa uns anys ja es fa que una colla, almenys en l'ordre inicial, no actuï que estigui al costat de l'altra, no? Sempre és saltant, no?, la posició, intercalant, no? O sigui, si les Joves de Valls va al costat de la Jove de Tarragona, mai aniran seguides. En cas d'haver-hi rondes de repetició i tal, sí que es poden anar seguides. Però m'agrada molt aquest ordre, que hi ha uns ordres ja preestablerts i surt el que surt. Deixa'm comentar que fa molts anys que cap colla de Valls obre o tenca l'actuació.
Portem una ratxa d'uns anys seguits, no? Que els Castells de Vilafranca obren l'actuació.
O obren i abans, o anaven quarts.
És veritat.
O sigui, sempre era Minyons obrir, o els Verds tancar, o Jove Tarragona obrir. Obria Jove Tarragona o Minyons i Vilafranca tancava.
Sí.
I últimament és Vilafranca obre, els Verds obren, i tenca, no? La Jove Tarragona, els Minyons. És molt, sempre
és curiós.
Devem ser aquest any, és l'any, que una colla dels Xiquets de Valls obre o tenca l'actuació, que, vulguis o no, sempre serà el mateix.
Si obren, dius que fa molts anys, que no passa això?
Jo, és que tiro enrere, i ja el 2016, aquell mític del 4-10 carregat dels Verds, ja era així, com t'he explicat jo. Vull dir. No sé si el 22 va ser així, però... No, perquè van obrir els Verds, també. Imagina't, vull dir, imagina't com és tot. Vull dir. Casualitats de la vida.
Sí, sí.
És un sorteig que es veu clar que no està manyat en cap moment perquè passa el que passa. I les colles a Valls, pues mira, la sort els ha portat a que quedin al mig. I l'estratègia també afecta.
Un sorteig que es fa els dies previs de la Festa Major de Vilafranca.
Aquesta broma es que diuen de les boles calientes amb aquest sorteig. Sí? Tenen sort
com sorteig a la Champions,
sí, sí,
no?
Sí, tenen sort que no es fa mai, perquè aquest sorteig és, que és evident que no.
Serà el dia 21 a l'auditori de Vinceum, a la tarda.
Dia 21, és dijous.
Sí, és dijous, i de fet és el segon dia de capta. És el segon dia de capta. Sí, o sigui, sí, aquest any el calendari també es queda molt comprimit.
I també hi va haver les colles, perquè és el dia que les colles no assagen. Sí, sí, va perfecte.
Clar, també s'ha de buscar tema horaris, logística, un sorteig que es podrà seguir, insistint, per Penedès Televisió i Ràdio Vilafranca.
Doncs estarem pendents.
Molt bé, Unai, moltes gràcies, una setmana més. Una setmana de grans castells. Tindràs feina, eh? Tindràs feina, perquè sí. Tu que t'agrada tot això...
Ens queden dues setmanes, tinc feina a totes bandes aquestes setmanes, sí, sí.
Tot i així, moltes gràcies per venir, també per dedicar el teu temps a venir aquí a Ràdio Vilafranca. Que vagi bé.
Igualment.
Fins la setmana que ve.
Gent desconeguda que no veuré mai més. La sorra cremant amb els peus descalços, fent una birra davant d'un fanal, banyant-nos al mar, l'aigua està salada. Quatre copes més, avui a l'Eliada. M'ha tocat el sol i hòstia que quemada, cantant de cançons que la nit ja s'acaba. Estem happy amb la família, quatre copes i un Ferrari a la costa. Sin parada, café está en festa, calada, calada, concerts a 2 a 3, veu desgastada, no em queda paper i la nit ja s'acaba, esperando que salga el sol, ja no puc més, una birra més, i acabo qui estés, la primera copa, estic ben sorprès, amics preguntant-me com ho havia fet, xerrades a la fresca, prenent un gelat, piscines blaves, banyadors mullats, Netflix i pel·lícules, ara m'he enganxat, La Casa de Papel, ja me l'he acabat, estem happy amb la família, 4 copes, un Ferrari, a la costa.
Bon dia, són 2:15.
Ràdio Vilafranca, les notícies locals i comarcals.
Els administradors mariden vins i festa major en un tast al local dels Falcons. Els administradors i administradores de la festa major de Vilafranca van organitzar divendres al vespre un tast de vins al local dels Falcons, del qual tots els beneficis anaven a la més típica. Es tractava d'un maridatge amb bombons Via i patates Piqué, que es van unir amb 6 vins i caves amb noms relacionats amb la festa. A partir d'aquí, a banda de la capta, es durà a terme el 20 i el 21 d'agost. El dijous 21 d'agost a la tarda se celebrarà el sorteig de les Diades Castelleres de Festa Major. L'Ajuntament dels Monjos ha obert les inscripcions per la nova edició de les curses de 5 i 10 quilòmetres que es duran a terme el dissabte 18 d'octubre. Ambdues curses començaran a les 9 del matí amb un circuit de 5 quilòmetres mesurats i senyalitzats de terra, herba i asfalt que transcorrerà per bona part del parc urbà del Foix. Les inscripcions a les dues convocatòries ja es poden fer a través de dos formularis que es troben a la web de l'Ajuntament dels Monjos. Les persones empadronades al municipi també es poden inscriure presencialment al pavelló municipal d'Esports. Les curses coincidiran, com cada any, amb la celebració del cross escolar, que enguany arriba a la 34a edició, amb sortides des de les 11 del matí del camp de municipal d'Esports. Les diverses categories sortiran esglaonadament i tindran recorreguts diversos en funció d'edats i nivells. La inscripció pel cross es podrà fer el mateix dia 18 d'octubre a partir de les 8:30 del matí i serà gratuïta, tot i que per participar cal portar aliments com oli, conserves, sucre o llegums, o bé col·laborar portant 50 cèntims pel Banc d'Aliments. La Festa Major de Vilafranca és cada vegada més a prop i, per tant, també tenim a tocar la Festa Major dels Petits. És per això que des de fa ja dies els diversos balls que la conformen assagen. És el cas del ball de la Festa Major dels Petits dels Pastorets, que van començar a assajar el passat 17 de juliol. Els assajos han tingut lloc cada dimarts i dijous a 7:45 del vespre al pati de l'escola Estalella i Graells i es preveu que continuïn assajant fins la capta, que enguany se celebrarà el 20 i el 21 d'agost. En aquest sentit, els membres del Ball de Pastorets són els encarregats d'impartir i dirigir aquests assajos. Des del Ball de Pastorets expliquen com ho fan també per distribuir els assajos entre els 20 integrants que conformen la colla. En total es preveu que duin a terme 12 assajos del Ball de Pastorets de la Festa Major Petita, inclosos els assajos durant la capta. La Unió d'Associacions Felines del Garraf Penedès denuncia males praxis per part del CAT mentre que el centre defensa el seu nou protocol en favor del benestar dels gats. Diverses entitats animalistes del Penedès i el Garraf s'han unit per constituir la Unió d'Associacions Felines del Garraf Penedès i vetllar pel benestar dels gats, però sobretot per denunciar el que consideren males praxis per part del CAT amb la incorporació del nou protocol. Des de la UAF lamenten que el centre ja no aculli cadells menors de 2 mesos. Des del CAT, la veterinària Itziar Chavarri respon que aquesta pràctica busca conscienciar la ciutadania dels efectes negatius que té separar els cadells de la seva mare i afegeix que si realment es demostra que el cadell està abandonat o malalt, sí que se'n fan càrrec. D'altra banda, les associacions animalistes denuncien que tampoc s'està subministrant medicació després de les esterilitzacions. En aquest cas, des del CAT defensen que, segons ells, és una manera de lluitar contra les resistències antimicrobianes que produeixen milers de morts cada any.
Ràdio Vilafranca, serveis informatius.
Penedès Gama Extra, el magazín d'estiu a Ràdio Vilafranca.
El coaching amb xancletes d'aquest dilluns, un tema bàsic, un imperdible que havia de sortir sí o sí, que és la qüestió del control, quan volem tenir-ho tot controlat i, evidentment, és impossible, com descobrirem. Glòria Forns, molt bon dia.
Bon dia, Sílvia, com estàs?
Contenta de compartir aquesta estoneta amb tu, amb la nostra coach i consultora de benestar empresarial de referència, que ens ha triat tot de tamacles per aquest estiu, perquè a l'estiu també podem aprendre, conèixer-nos millor i preparar el curs amb més eines.
Sí, això que diuen els quaderns d'estiu,
és veritat.
A les escoles, doncs, sí. Una mica això.
Aquesta és la idea.
Sense deures, allò amb el mojito. Lleugeret, lleugeret. Fem un lleugeret.
A la fresca, amb xancletes.
Total, aquells tardeos, eh? Ens fem uns vesprejos i au, deixar de controlar-ho tot.
I si no, escolta, podcast, i en el moment oportú, quan comenci el curs i tot es descontroli una mica, tira de podcast del coaching amb xancletes i recupera aquests consells.
Som-hi, doncs.
No sé si només em passa a mi, jo crec que és bastant generalitzat, no? Aquesta mania pel control, per tenir-ho tot controlat.
Ai, mare meva, i tant si és generalitzat això. És un recurs que utilitzem pràcticament la majoria de les persones, jo diria el 99,99%, per sentir-nos persones més segures en nosaltres mateixes. Però, clar, aquest excessiu control que ens dona aquesta sensació de seguretat, ja veurem quin tipus de sensació de seguretat és.
Ui, entre cometes, no? Dedueixo.
Exacte, ja m'has vist fer algun gest.
Sí, sí,
algun
ja hi arribarem.
Doncs això sovint ens esgota i ens allunya dels altres. Hi ha aquí conseqüències darrere d'aquest control, que no és tan lleuger i que podem fer algunes coses per evitar que ens allunyi dels altres i per evitar que ens esgoti, sens dubte.
Perquè això del control ho apliquem a tots els àmbits de la vida, no?
Sí, sí. Ens agrada tenir controlat el moment que ens llevarem. Tenim un despertador que ho fa, això, i que ens permet tenir el temps suficient per arribar a aquells compromisos que tenim durant el dia. Estem d'acord. Però, clar, des de que ens llevem, passa exactament tot allò que ens imaginem que passarà abans de que arribem al primer compromís? Què creus?
Que no. És llei de vida, no?
És llei de vida.
I experiència.
Exacte. Els que convivim amb parella o amb fills o inclús amb pares, sabem que quan es desperta la casa hi ha molts imprevistos. I les incerteses imprevistos són el pa nostre de cada dia. Això sí que és llei de vida.
I seran sí o sí.
Exactament. I inclús, mira, si vius sol o sola i tens mascotes. Les mascotes són de lo més imprevisible que hi ha.
És veritat.
Tingues un gat, a veure on te'l trobes a primera hora del matí, a veure què he fet durant la nit, on t'ha rascat, on ha fet les seves necessitats, si ha buscat menjar, etc. Tot això són imprevisibilitats que, doncs, no es poden controlar de cap de les maneres. Això seria l'àmbit privat, però i en l'àmbit professional? Què creus? Podem controlar-ho tot?
Evidentment que no.
Clar, estem convivint amb altres persones i aquelles altres persones tenen els seus objectius, tenen les seves incerteses, les seves imprevisibilitats pròpies.
Si sumem els nostres imprevistos als dels companys amb els que treballes o a l'equip,
imagina,
et multiplica per...
Allò és l'enèsima potència.
Sí.
Doncs el nostre dia a dia, per molt que vulguem controlar-lo, hem de ser conscients i acceptar que no podem controlar-lo. A partir d'aquí, què hi ha darrere d'aquesta necessitat de control?
Podríem... Sí, per què ens passa això? Perquè tu ho saps, n'ets conscient d'això que acabes d'explicar, però igualment hi ha aquella necessitat d'avançar-te als imprevistos, de tenir-ho tot controlat. Per què et neguita aquesta necessitat?
L'emoció que mou aquesta necessitat de control és la por. Quan no sentim confiança en nosaltres mateixes o no sentim confiança en acceptar el que passa a la vida, ens movem des d'aquesta por, des de la por, la incertesa, i ajuntem també, a vegades, si decidim confiar una mica, no, però jo vull que estigui perfecte, això, el perfeccionisme. Això també ens fa generar molt de control. Aquestes emocions el que fan és que ens aboquem cap al control com una manera inconscient de protegir-nos. Mira, si tot està sota control, res sortirà malament. És a dir, hi ha molta gent que darrere d'aquest afany de perfeccionisme i control el que fa és generar rituals propis. Per exemple, si jo tinc la meva habitació endreçada amb tota la roba ben plegada i, per tant, estic perfecta en l'ordre, no perdré res. Podríem pensar que és una conseqüència natural.
Sí.
Però qui no ha perdut mitjons a la rentadora?
Que aixequi la mà, que estigui lliure de culpa.
Exactament.
I poques mans s'aixecaran.
O se t'han anat una peça de roba amb el vent o amb una dana com acabem de tenir aquest any, amb 150 litres d'aigua has perdut alguna ploma, no? És imprevisible. No tot ho pots controlar. Per tant, sí que pots acceptar, val, si jo tinc endreçat el meu calaix de la roba, el més possible, més probable, és que ho trobi tot quan ho busqui. Però pot passar que no ho trobi.
Hem d'estar oberts a aquest però.
Exacte. Hem d'estar oberts a aquest marge, a aquest percentatge de probabilitat de que passen coses. I acceptar-lo. Ah, ha passat això. No trobo una samarreta que m'encantava. Potser no me n'en recordo i la vaig donar perquè estava feta un drap.
Fa una ràbia quan això passa.
Ah, però veus com passa?
I tant, i tant.
I ens passa. És a dir, jo ho he vist en els meus fills quan eren petits. No trobar una peça de roba que deien, mama, és que això on és? I potser jo en el meu afany d'endreçar coses perquè ja no ens hi cabien al calaix, doncs ho he donat a algú perquè allò els hi anava petit. Això està sota el seu, no està sota el seu control, és evident. Potser està sota el meu. I veurem què passa aquí en el rol de les relacions paterno i materno filials. Eh? Però aquest control, ells no el tenen, però a vegades inclús no el tinc ni jo, perquè en algun moment te n'oblides i ja ni ho recordes. Per tant, desapareix aquest control. Aquesta falsa sensació de seguretat, que és el que comentava al principi. Aquesta por que ens mou el control, busquem aquesta seguretat. És una falsa sensació de seguretat.
És falsa.
Total. I, de fet, aquest control deia que ve d'aquestes emocions de la por i del perfeccionisme i també amb aquelles ganes d'evitar emocions com frustració, fracàs o decepció. De que, ai, faig una cosa, no em surt bé. Ai, doncs clar, em sento un fracàs.
Malament.
Em sento un error.
I bé, evitem sentir-nos així, no volem, és natural, no?
I pensem que a través del control no passarà res, això. Això no arribarem.
Ho mantindrem a ratlla.
Però ai, la vida que incerta és i quantes imprevisibilitats ens porta. Per tant, no és ben bé així, però aquest afany hi és, sí.
Aleshores, Glòria, quina diferència hi ha entre aquestes ganes de controlar i el que seria una actitud responsable entre cometes?
Clar, perquè actitud responsable podem entendre que, a veure, no podem... Podríem, però seria una altra manera de viure, no? Viure d'esquena les nostres responsabilitats. Hem començat el programa parlant de... Em poso el despertador i penso que controlaré tot el que passarà fins que arribi el meu primer compromís. Quan tu tens un compromís, tens una responsabilitat. Per tant, una mica de control entre cometes, més aviat tirant a responsabilitat, sí que és bo tenir. Llavors, com diferenciem el control excessiu, perfeccionisme, aquesta por, no?, d'evitar les emocions de frustració, de la responsabilitat? Doncs mira, el control és aquella veu que ens diu jo ho vull dirigir tot i també dirigiré el que no depèn de mi. És a dir, depèn de mi aixecar-me del llit?
Sí.
Depèn de mi arribar a puntual si surto amb el temps exacte per anar d'un lloc a un altre?
Aquí ja hi entren molts factors en joc que tu no pots controlar.
Veus la diferència, oi?
Sí,
és a dir, el control excessiu ens porta a pensar que una cosa que no és controlable si la puc controlar. Aquest dirigir tot ens fa sentir tensió, rigidesa muscular inclús, i una autoexigència de jo, amb aquests 10 minuts de trajecte, he d'arribar sí o sí. I anem, uf, com robots, no?, estàtics. I jo, el meu objectiu és arribar, sí o sí. I aquest neguit constant en el nostre cervell es tradueix en la frase no puc fallar, he d'arribar en aquests 10 minuts. De cap de les maneres puc fallar, perquè jo m'he objectivitzat això, és el meu objectiu i jo arribaré. Llavors et perds moltes coses de la vida que passen al voltant. I clar, si a més de tot això i sumes un perfeccionisme que dius, no, jo des de que em llevo fins que tinc el meu primer compromís, tinc una hora, posem-li pel cas. Amb aquesta hora i comences a anticipar-te i a planificar. 5 minuts de dutxa. Després dels 5 minuts de dutxa, 10 minuts per a, o 5 minuts per preparar l'esmorzar. Després, 10 minuts per esmorzar. Quan acabi d'esmorzar, 5 minuts per...
Ja estic estressada només d'escoltar-te.
El nostre cervell ho fa, això, eh?
Sí, i tant,
no
i tant.
Para.
I tant, i tant.
Doncs fem tot això, planifiquem el minut, i què passa? Bum! Ve el teu gos i t'ha tirat el bol de cereals a terra. O s'ha pixat al mig del menjador. Ai, què passa llavors? Aquest control fa explotar un altre tipus d'emoció. La ràbia. Perquè, clar, jo ja no arribo on he d'arribar. I he volgut controlar allò que no és controlable. Això és la part del control. Veiem-ho des de la responsabilitat?
Vinga.
La responsabilitat és allò que ens fa ser conscients del que sí depèn de nosaltres. És a dir, amb aquest panorama que t'he explicat de la primera hora al matí...
Aquesta primera hora...
Què depèn de mi? Dels diferents fets. Està dins la dutxa 5 minuts.
Sí.
Sí. Si l'aigua et surt calenta, sí.
És veritat.
Si has tingut un problema de caldera, potser ja no.
Aquí ja s'espatllaria...
Fixa't, eh? Però
el cronograma.
Creiem que sí, però bé, és més controlable que no pas si tens una mascota o tens un fill o filla que et reclama alguna cosa. Aquella part potser no és tan controlable. Però podríem dir que hi ha unes parts que sí. Doncs fixar-nos en el que sí depèn de nosaltres. Després, un altre punt que té a veure amb la responsabilitat és tenir els objectius clars i tenir un compromís amb aquests objectius. L'objectiu de tenir la casa neta abans de marxar de casa, per exemple, per anar a treballar, és un bon objectiu. Però posem-lo clar, definit i una mica imperfecte. Traiem aquest perfeccionisme que deia al principi. És a dir, què és per tu tenir la casa endreçada? Fer el llit, els plats recollits al rentaplats i, no ho sé, potser algun punt més. Si només et compromets o objectivitzes en 3 punts, és més simple que si tu et poses en aquest nivell de perfeccionisme de llit fet, rentadora no sé, posada perquè quan arribi estigui fet, etc etc etc. Massa perfeccionisme i autoexigència, ja ens anem un altre cop al control. Per tant, hi ha d'haver un marge de flexibilitat. Pocs objectius, compromesos i amb flexibilitat. I confiar que faràs el millor que pots fer en aquell moment.
I ja està.
Exacte, segons la informació que tens en aquell moment i l'energia que tens en el moment.
Actuaràs en conseqüència.
Correcte.
I, per tant, poden saltar els objectius aquells amb els quals ens havíem anticipat a priori.
Perquè tens aquesta flexibilitat. I ja, llavors, tot això, si ho fas en escala... de jo estic en la responsabilitat d'allò que sí depèn de mi. Jo estic en objectius clars, poquets, i tinc compromís, però tinc flexibilitat. I confio que faré el millor segons el temps i l'energia que tinc. Llavors, ja és inevitable el següent pas. Accepto. I en aquesta fase estàs en responsabilitat. Estàs fent allò que toca i arribaràs al teu primer compromís del dia sense problemes. Però molt lleuger, eh? És diferent.
Però la línia és fina entre responsabilitat i control, no? I una mica batega així com de fons la sensació de que si no controles ets irresponsable. No ets responsable, perquè és una línia difusa.
De fet, mira, hi ha un concepte molt... Anava a dir molt xulo, però no sé si seria la paraula. És un concepte bastant gràfic, matemàticament parlant. En coaching, que es diu responsabilitat 200%. És a dir, quan tu et mous per la vida, volem controlar allò que dèiem que no depèn de mi, estàs en aquesta fase de responsabilitat 200%. És a dir, ets responsable, però més del que és necessari. És a dir, posem-ho en un exemple. Quan arriba una criatura en una família i és petita i no sap ni com aconseguir menjar, no sap ni com menjar, de fet, no sap ni com vestir-se, no sap ni com anar al lavabo, doncs nosaltres tenim la responsabilitat, posem-la al 100% com a pares i mares, de donar-li tot allò que necessita, doncs, per no quedar-se amb gana, per no tenir problemes de son, per no tenir problemes d'higiene, etc. Això és responsabilitat 100% quan aquestes personetes no es valen per si mateixes. Una part de la criança és mostrar-los o ensenyar-los o que vagin aprenent com fer tot això per si sols. Quan arriba una certa edat en què ja ho poden fer per si sols, perquè tenen mans, tenen enteniment, ho comprenen, tenen temps per fer-ho, quan comencem nosaltres a fer-los les coses, o sigui, comencem, els hi estem continuant
fent les coses.
Exacte. Però ells ja s'ho podrien fer. Aquí comencem a augmentar el percentatge de responsabilitat. I ja és una responsabilitat 200% quan estem al davant d'adolescents que pràcticament tenen un cos d'adult i poques coses que, diguem, mentalment no puguin assimilar-se a un adult, i els seguim tractant com si fossin nens de 5 anys. Tenen l'esmorzar preparat a primera hora del dia, tenen la roba neta, endreçada a l'habitació, i els hi fas tu. Aquí estem en responsabilitat 200%. Es veu el concepte?
I tant.
És fàcil,
claríssim.
No? Des d'aquí, això ho pots aplicar a molts àmbits de la teva vida. Perquè quan nosaltres ens impliquem i anem a buscar controlar allò que no depèn de nosaltres, ja estem pujant aquest percentatge del 100 i cap al 200. Si vols, el pots pujar
més. I podríem seguir, no?
Podríem seguir.
I amunt.
Però fixa't, quan reduïm la responsabilitat del 200 al 100%, el que aconseguim és tenir energia i empenta. Perquè, clar, et treus pedres de la motxilla que ja no són teves. Ja no les has de portar tu. El teu fill o filla de 15 anys ja sap vestir-se. Per tant, també segurament sabrà estendre una rentadora. O sabrà plegar-se la roba.
Guardar-se la roba, plegar-la...
Exacte. Aquí es veu, no?
Doncs això, claríssim.
Això, quan ho aplico a equips en empresa, quan hi ha un problema de tasques entre dues persones, apliquem el mateix tipus d'exercici i de lògica. I, per tant, acceptem que hi ha responsabilitats que depenen de nosaltres i d'altres que no.
Glòria, sempre ets molt didàctica i ens dones multitud d'exemples. Va, ajuda'ns de forma pràctica a veure, a establir els nostres límits, no? Què podem controlar, què no...
Mira, un exercici molt pràctic. En dues columnes, en un full, en la primera columna, indicar com a títol el que sí puc controlar. I dono algunes pautes per entendre què és el que sí puc controlar. Primer, com em comunico, és a dir, el que jo dic. Segon, a allò que dic que sí o que no. Això també ho puc controlar jo, quan dic que sí o quan dic que no. Tercer, les meves accions. Parlàvem de recollir roba.
Tornem-hi.
En aquest sentit. I un altre punt que és important és com em preparo per fer segons quines coses, sobretot quan parlem de compromisos professionals. És a dir, això sí que està en el meu control, com em preparo per fer una reunió, per exemple. Això entra dins la columna del el que sí puc controlar. En l'altra columna hi indiquem el que no puc controlar, que seria com reaccionen els altres. Si ells entenen el que jo vull, perquè en la comunicació no sempre s'entén. El resultat. Això moltes vegades no està en el nostre control. I també el que els altres pensen o veuen de mi. Aquella imatge que parlàvem en l'anterior programa. Per tant, quan tinguem les dues columnes, mirar de la columna del que no puc controlar, on hem apuntat coses, en què estic gastant energia que no correspon. I aquest seria l'exercici pràctic de la setmana.
Sí, quina proposta ens fas?
Doncs, mira, jo proposaria que quan deixes d'intentar controlar tot, no és que perdis el control, sinó que guanyes llibertat i energia. Perquè ser responsable no vol dir carregar amb tot, sinó cuidar el que realment depèn de tu mateixa. Per tant, centrar-nos en la columna 1. Proposta, què podries deixar d'intentar controlar aquesta setmana d'aquesta columna 2? I, per tant, viure amb més lleugeresa.
M'apunto.
Vinga, som-hi.
Visca la lleugeresa. Glòria Forns, moltes gràcies. Feliç setmana.
Gràcies, igualment.
Adéu.
Penedès Gama Extra.
racing home, a més voltes a la nòria, una altra fotocòpia.
Amb els Stay Homes cantant la Nòria tancarem aquesta segona hora de Penedès Gamma Extra. Escoltem atentament el butlletí de notícies i ens retrobem en temps de concurs.
Però si no torno encara, guarda'm, si no hi ha llum, un trosset de terra portes escrit als ulls. Late night, Sal i Llimona, you know I'm coming home again. Ja no m'importa res més, i ho he tingut a dins, jo buscant-ho fora. Marxarem d'aquí, pararé la nòria, potser no arribarà demà. Però si no torno encara, set de terra, portes escrit als ulls, la vida sencera. Guarda'm, si no hi ha llum, un trosset de terra, portes escrit als ulls, la vida sencera.
Ni una més, ni tu ets només per mi, ni jo sóc només per tu, però t'assassino, papa, papa, el pito i t'enyoro.
Escrita als ulls,
la vida sencera.
Guarda'm, si no hi ha llum,